posa't les piles. Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui tindrem com a convidat, el tenim, perquè ja el veiem per aquí per fora, en el president d'Alcària, d'aquesta organització no governamental que està implantant mentada a diferents parts del territori de Catalunya, també aquí al Vallès i també aquí a casa nostra, a Mollet del Vallès, i volem parlar d'aquests projectes que tiren endavant i en parlarem amb en Xavier Barreda, que és precisament el president d'aquesta ONG. Després tindrem l'actualitat esportiva de la mà de la nostra companya Carla Ramos, també a l'Espai de Gats i Gossos. Avui, per cert, parlarem de processionària, aquesta setmana que just des de l'Ajuntament s'ha comentat que s'està treballant per lluitar i prevenir, no?, els efectes que té aquesta eruga, no?, que doncs, pot tenir una reacció al·lèrgica important en persones i en animals domèstics, sobretot allò en gossos. Doncs en parlarem també amb la Rosa Sánchez. I a la recta final del programa tindrem avui en el calaix doncs, la participació de Ràdio Besora, que ens parlarà de l'espectacle Laicat, que tindrà lloc a aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Can Gomà. A més, sortegem dues entrades entre aquelles persones que justament a través de xarxes socials us heu interessat per aquest sorteig que realitza Ràdio Mollet amb el suport de la xarxa Mollet, que és la que porta aquests espectacles adreçats al públic familiar. Intentarem, abans de posar el punt final al Posa't les Piles, de dir el nom del guanyador o guanyadora d'aquestes dues entrades. I ara, per començar, com és habitual, el que fem és donar pas al tastet informatiu, un tastet que ens aporta el nostre company, en Joel Gascon. Molt bon dia, Joel.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Estem bé, estem a divendres, no? Sembla que, doncs, i a més, ja amb tots els preparatius de Carnaval ben a la vora, parlarem la setmana vinent, tot i que des de l'Ajuntament ja s'està fent difusió de l'arribada del Carnaval aquí a casa nostra, serà el cap de setmana vinent, però què és el que anem a explicar avui?
Comentem que l'any 2024 a Mollet es va reduir els nivells de contaminació, segons dades de l'estació automàtica de Mollet, situada al quilòmetre 139 de l'autopista P7, la presència de diòxid de nitrogen, partícules inferiors a 10 micres i 2,5 micres, es va reduir considerablement. En concret, l'estudi detecta una rebaixa molt important de la presència de partícules inferiors a 10 micres i la mitjana baixa a 26,58 micrograms per metre cúbic d'aire registrat l'any 2023 a 19 per metre cúbic d'aire l'any 2024. En el cas del diòxid de nitrogen es baixa de 30,51 micrograms a 28,65, que és la millor dada que s'ha donat en el període comprès des de l'any 2007 al 2024. El primer tinent d'alcaldessa, Raül Brot, ha fet una valoració molt positiva d'aquestes dades.
La valoració d'aquestes dades doncs, és positiva. Veiem com des que hi ha registres doncs, són les dades més baixes i no és Mollet una excepció, sinó que ve passant a moltes ciutats del nostre entorn, entre ells doncs, també Barcelona. Tot i això, doncs, també és molt important doncs, no conformar-nos amb això, sinó seguir avançant per millorar la qualitat de l'aire.
Val a dir que pel que fa a les partícules inferiors a 2,5 micres també és la xifra més baixa des de 2021, que és quan es van començar a analitzar aquest contaminant a l'estació amb una mitjana anual de 12,58 micrograms per metre cúbic d'aire. Per tant, no és només casualitat, no?, del 2007 ara al 2024, sinó que un valor que es mesurava el 2021, doncs ara també doncs, ha estat el més baix d'aquests 4 anys.
Doncs sí, la veritat és que són dades positives. Sentirem allò tota la informació a l'informatiu Mollet al dia, però anem a apuntar altres qüestions, com ara...
Doncs que Mollet obre un càsting per buscar nous talents relacionats amb el món de la música. Es tracta d'una iniciativa de la molletana Carla Díaz, qui ha creat un càsting per impulsar el talent artístic a la ciutat. La idea va sorgir ara fa 2 anys i en les dues primeres edicions han dut el nom d'Art Show, en què el Mercat Vell doncs, acollia la mostra de talent en directe. Ara, però, la iniciativa canvia i es bateja com a Souls Urban, convertint-se en un concurs en què, més enllà de descobrir nous talents, també es competirà per un premi. Carla Díaz ha afirmat que és un concurs que pretén donar una oportunitat als artistes de Mollet, així com donar-li experiència sobre els escenaris.
Yo empecé a hacer el evento para dar oportunidad también a la gente joven artista, tanto de aquí como de Mollet, como de otras ciudades y pueblos. Y al final el objetivo, aunque haya una finalidad diferente, es el mismo. O sea, al final es dar la oportunidad a artistas que en sí que han estado en escenario o no, dar la oportunidad a tener pues un escenario donde cantar, un público, un equipo técnico, que se vayan como, bueno, que también es gustoso, ¿no?, para un artista tener un escenario y su público para que lo vean. Y lo único que hace la diferencia es pues al final, aparte de ganar experiencia y la oportunidad de poder cantar en un sitio guay, también es un premio que haces como pues también si haces para prepararte para castings, para la tele o para cualquier otro concurso, pues también es una manera de aprender y de ponerse en situación, aunque sea más informal por decirlo de alguna manera.
Ara el càsting està obert a totes aquelles persones interessades que ho poden fer al llarg d'aquest mes de febrer. Ho han de fer a través del telèfon 657-599-718 i enviar un petit vídeo per WhatsApp de presentació i posteriorment les audicions es faran al Centre Cívic de Camp Antiquet.
Molt bé. I hi ha límits d'edat? No sé, allò si es pot presentar tot.
No, està pensat per totes les edats i totes les disciplines artístiques relacionades, això sí, amb el món de la música.
Molt bé. Doncs veurem allò, farem seguiment d'aquest càsting, a veure quanta gent es presenta. Parlarem amb la promotora de forma més intensa, allò una vegada s'engegui. Molt bé, gràcies, Joel. Avui nit de l'esport, a Mollet, recordem.
Exacte, a les 8 del vespre, a més de ser Sant Valentí, tots els molletans estaran reunits amb aquesta cita d'això, doncs de gairebé 300 persones compliran a Can Gomà i això, 20 guanyadors, 30 nominats, però més de 150 esportistes que han guanyat quelcom durant l'any 2024, que també se'ls farà aquest reconeixement.
Recordeu que dilluns vinent us farem un ampli resum d'aquesta gala. Moltíssimes gràcies, Joel, bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.
Adéu-siau. Anem a saber ara de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
Bon dia, un divendres que ha de portar alguns núvols que han de ser, de fet, més abundants quan més cap al nord, amb alguna nevadeta aquest matí cap a l'Alt Pirineu que ràpidament marxarà. També alguns núvols més baixos a la Catalunya central, sobretot, i en alguns indrets del Prepirineu. Aquesta tarda, igualment, també s'acabaran desfent força, cosa que farà que la temperatura pugi ràpidament. Si bé a hores d'ara l'ambient és més fred que ahir a aquesta hora, la tarda acabarà sent més càlida que el dijous. Per tant, un ambient de primavera, passat el migdia. Us seguirem a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Us hem dit que en el dia d'avui volíem conèixer una miqueta més de prop. De tant en tant hem anat parlant, però ara ens havien arribat allò informacions que feien que fos propici tenir conversa amb l'entitat, amb l'organització no governamental Alcària, que està arrelada aquí a casa nostra, al Vallès, a diferents punts del territori català, però en concret aquí a Mollet, Santa Perpètua, i tenim el seu president, en Xavier Barreda. Benvingut, Xavier, com estem?
Bon dia i amb moltes ganes de participar amb vosaltres.
Doncs nosaltres també, perquè ens expliquis coses. De fet, a Alcària, ara estàvem comentant que esteu celebrant el vostre 20è aniversari, no? M'explicaves que ets soci fundador d'aquesta organització.
Sí, sí, estem amb els nostres 20 anys. Alcària es va constituir el 2004, però vam tindre la documentació del 2005. Per tant, ja des de l'any passat estem amb la fase de celebració dels nostres 20 anys, i l'any passat i aquest any, doncs molt contents també d'arribar, un llarg camí també, però encara amb metge de poder, com a mínim, 10 anys més segur que arribem.
Anem a explicar què és Alcària, perquè ara doncs nosaltres hem anat parlant, fins i tot va haver-hi un període de temps que la presidenta va ser una persona d'aquí de Mollet del Vallès, la Mariona Rabassa, si no vaig equivocada, no? Crec que sí, que l'havíem tingut aquí en els micròfons. N'hem parlat d'Alcària perquè també ens parlen molt des de l'Institut Gallecs. Així que, què és Alcària, per aquells que doncs encara ho desconeguin?
Bé, Alcària és una ONG. Nosaltres som una entitat petita que fa l'estratègia de totes les ONGs d'intentar incidir en temes de solidaritat i en projectes principalment en projectes de cooperació al desenvolupament. Però com a petita entitat creiem també que els projectes, siguin més grans o més petits, els podem enfocar amb les màximes expectatives d'èxit i amb la màxima voluntat. Llavors el que intentem fer és una cooperació bidireccional, és a dir, nosaltres sabem que del nostre sistema occidental, d'aquesta Europa comunitària, doncs podem ajudar a altres realitats, amb altres països, però al mateix temps nosaltres també ens podrem ser beneficiaris d'experiències o dels enriquiments culturals d'altres realitats allí on treballem. Per tant, és una entitat petita, feta des del món local a Catalunya i amb una visió també doncs de que els nostres socis també se'n puguin enriquir i puguin aportar el seu granet de sorra en un món que inevitablement ha de ser millor.
De fet, esteu fent accions a diferents països. També aquí a casa nostra, si m'equivoco, em corregeixes, Xavier, crec que la vostra tasca, si més no a l'Institut Gallecs, és de sensibilització, no? De donar a conèixer precisament aquestes realitats que de vegades, clar, si no t'hi aboques per la finestra a mirar, no hi veus.
La sensibilització ha de ser molt important. Nosaltres sabem una cosa, que això ja és a l'ABC de la cooperació, que és que les nostres accions no canviaran el món. Les nostres accions ajuden a pal·liar situacions concretes, puntuals. El que pot revertir el món és la sensibilització de totes les persones que habitem aquest planeta. I amb això s'ha de fer molta pedagogia i molt esforç de sensibilització. I és quan hi ha canvis socials, amb les nostres aptituds, és amb les quan llavors problemàtiques com la fam o problemàtiques de mancança de drets humans doncs es poden tergiversar. Llavors la sensibilització ha de ser un element intrínsec amb la cooperació. Hem de fer molt esforç de sensibilitzar i explicar què està passant i no aïllar-nos pensant que la nostra realitat és la que existeix a tot el planeta.
Veig que podeu entrar a la pàgina web d'Alcària, és alcària.org, esteu a dir diferents països, i la novetat potser és que enguany fa 3 anys, crec, no?, que esteu treballant amb Cuba, però aquest any enviareu una brigada.
Sí.
Què és això d'enviar una brigada i què és el que farà aquesta gent?
Bé, nosaltres explicar també que la selecció dels països, cada 4, 5, 6 anys, tenim un país prioritari. Llavors ens hem anat intercanviant també a Marroc durant molt temps, inclús amb projectes fets aquí a Mollet, Senegal era el país prioritari. Però ara, des de fa 3 anys, vam canviar a Cuba perquè enteníem que era un país amb una problemàtica també bastant injusta d'un tema de bloqueig dels Estats Units, i creiem que nosaltres també podíem aportar el nostre gra solidari. Doncs el projecte amb Cuba s'inicia fa 3 anys, però ara estem en el moment, en aquest període de 6 anys, estem en l'etapa mitjana, i llavors ha de ser ja el moment d'esplendor en el qual el nostre projecte agafa tota la força possible. I en aquesta estratègia nosaltres creem una brigada solidària. No és un invent nostre, les brigades solidàries han existit en Cuba des dels anys 80 i eren brigades molt majoritàries. Llavors nosaltres volem agafar tots aquests aprenentatges i que també joves de Vallès, joves en general de Catalunya, puguin també visitar Cuba, puguin desenvolupar el projecte motor que dona peu a aquesta brigada i també sigui per ells una experiència. Llavors estem ara en la fase de búsqueda de joves que vulguin participar doncs, en aquesta brigada que serà efectiva a l'estiu, concretament del 23 de juliol al 13 d'agost.
I llavors aquesta brigada, quin nombre de joves participaran? Perquè crec que ja teniu allò un bon grapat i, si més no, d'aquí de Mollet, 3 persones?
3 persones venen d'aquí Mollet, un jove i 2 professores. Ja estem amb la brigada al 50%, tenim 5 persones en total. No volem ser una brigada molt gran perquè els temes logístics també d'acompanyar, volem allò en un grup tancat que fas que sigui molt efectiu i ser més qualitatius que no quantitatius. Per tant, amb 10, 12 persones ja estaríem satisfets. De l'organització també anirem 2 persones acompanyant aquestes 10 persones òptimes que estem recercant. I de Mollet doncs, tenim la sort de que també, molt agraïts a la tasca d'una entitat d'aquí a Mollet que fa molts anys que existeix, que és Mollet en Cuba, doncs ens ha ajudat també a la recerca d'aquest personal voluntari que serà benvingut a la brigada i que segurament farà una grandíssima tasca aquest estiu.
I quin és el projecte que desenvolupareu aquest estiu?
El projecte principal, la realitat amb Cuba, per a aquelles persones que no ho sabien, és que Cuba té un bloqueig governamental dels Estats Units, una cosa decimonònica, podríem dir, des de fa més de 60 anys, per al conflicte que ve d'aquella crisi dels missils, no, que ens queda fa molts anys. Però aquest bloqueig ha continuat, i el bloqueig afecta a tot tipus de mercaderies que es puguin ser importades a Cuba o exportades, depèn de qui sigui l'enviador. Doncs als Estats Units emergeix un bloqueig que realment és efectiu perquè hi ha molta mancança als Estats Units. El gran problema és que el bloqueig ja supera tots els nivells acceptables d'ètica, o sigui, amb lo just que és, i arriba a nivells ja bastant desagradables que afecten fins i tot a temes com medicaments. Cuba té una gran dificultat d'adquirir medicaments i comprar-los, com que tots els medicaments tenen un lligam amb més d'un 10% amb empreses o a patents o transports americans, doncs hi ha una gran mancança perquè el bloqueig es tracta d'això, evitar que productes americans entrin en el país que tenen el conflicte amb Cuba. I la brigada el que fa és, com en general la solidaritat catalana, portar medicaments a Cuba. Per tant, la brigada, la seva primera funció és portar 1/2 tona de medicaments doncs cap a Cuba amb una forma legalment que és la que tenim, que és acompanyant el nostre equipatge de mà en el nostre vol comercial.
Ho deia jo perquè si cercàveu perfils concrets allò per fer aquesta, no? aquesta acció solidària, no sé si heu de preparar prèviament aquests voluntaris, no?
No cerquem un perfil concret. Cerquem persones, primera, que tinguin una certa curiositat, un cert interès cap al món de la cooperació internacional, la solidaritat, que ja tingui una base. Però no busquem cap sector professional, perquè estem oberts a tots. La primera missió és transportar un material, i això ho podem fer qualsevol persona que tingui la voluntat. Però després realitzarem unes accions perquè concretament tots aquests medicaments seran transportats a Santa Clara, és una ciutat província, Santa Clara, Villa Clara, unes 4-5 hores de l'Havana. Llavors, amb una província de 500.000 d'habitants, bueno, entre 300.000 i 500.000 d'habitants en tota la seva àrea geogràfica. Llavors, doncs, no hi ha un perfil concret, però nosaltres, la brigada, que ja s'ha constituït i, de fet, la setmana que ve comença a fer la seva primera acció, doncs desenvoluparem inicialment unes accions a Catalunya per conèixer el país, conèixer la problemàtica, especialitzant-nos en la selecció, la búsqueda de medicaments, la recerca, i llavors poder organitzar el material i poder crear ja les tasques de logística per transportar-ho.
Fareu també campanya a nivell ciutadà, allò de que aquelles persones que puguin, o no sé, el tema de medicaments, com ho podeu allò, si hi ha alguna reglamentació?
Sí, normalment sabem que, o sigui, perquè ningú en tingui dubtes del que fem, explicar que transportar medicaments fora de les fronteres de la Unió Europea està prohibit. Està prohibit si féssim enviaments com amb paqueteria, o sigui, el típic enviament que tu envies una caixa per qualsevol dels mitjans, correus o de transport, o també un enviament d'un contenidor. La Solidaritat de Catalunya el que envia és insums sanitaris, que això no està prohibit. Per tant, els medicaments, l'únic de forma legal de portar-los és acompanyant les nostres maletes amb els avions comercials, perquè ell, la llei, no determina el que tu puguis o no portar, perquè seria una invasió, no, de la teva privadesa i la teva voluntat de ser solidari o de portar el que tu consideres amb la teva maleta que acompanya el teu vol. Per tant, doncs nosaltres recerquem medicaments d'excedents, de vegades farmàcies que t'arribes, o de donacions. Per tant, la donació és molt, molt important també. Nosaltres iniciarem una campanya que a partir del mes d'abril començarà ja a tindre cartells o a falques a les xarxes socials, on demanarem la col·laboració dels ciutadans. Hi ha gent que a nivell puntual et compra i te'ls fa arribar. Tenim també una entitat com Mollet en Cuba, que ja té una xarxa de recollida de medicaments i insums sanitaris, i un cop doncs recollit aquesta quantitat, que pot estar entre els 400-500 quilos, doncs els voluntaris la transportaran.
El projecte de Cuba té una durada de 6 anys? Ho dic allò perquè has dit, estem en el meridià, no? Ja fa 3 anys que varen començar, ara és el moment allò d'explosió, de portar aquesta brigada. No sé si els projectes els hi poseu allò un termini.
No posem un termini. Nosaltres diem 6 anys també perquè també entenem que hi ha altres territoris, doncs, que possiblement tenen tant dret a ser beneficiaris de projectes. Però qui diu 6 pot ser 7 o 8. El projecte, sabem que el de Cuba, com a mínim, arribarem als 6 anys. I després valorarem també. A vegades ens passa que els nostres projectes són projectes molt concrets, amb un col·lectiu beneficiari molt concret, i després d'un període de 5 anys, doncs, comencem a tindre resultats. I llavors la cooperació no ha de ser assistencialista. Hem de trobar el moment també en el qual, doncs, els nostres beneficiaris puguin iniciar, doncs, el projecte i la seva viabilitat futura de forma individual, perquè si ets assistencialista, així sempre és una ajuda complementària que no crea desenvolupament. A Cuba, el que sabem és que el projecte és d'una envergadura política que se'ls en va de les mans, fins i tot a la política exterior europea, i amb els personatges que presideix en aquest moment amb els Estats Units, doncs entenem també que o la percepció que tenim és que el bloqueig continuarà durant tot el mandat d'aquest senyor personatge president. Llavors, doncs, és possible que superéssim els 6 anys.
Aquí a Santa Clara entenc que teniu allò, doncs, algun interlocutor, no?, amb el que heu quedat per fer aquest lliurament de medicaments.
Totes les contraparts, tots els projectes de cooperació han de tindre una contrapart, que és el nostre interlocutor. En aquest tema, Santa Clara el tenim el màxim referent, que és el govern provincial de Villa Clara. Llavors estem treballant directament amb el govern a la província. Per tant, tenim les màximes garanties de legalitat, de difusió, d'honestetat. Llavors, però també la brigada, la manera de treballar del CARIA, és que nosaltres no transferim. Nosaltres ens agrada estar presents en tot el procés de transport, d'entrega, de repartiment, de verificació, perquè nosaltres treballem en el fons també amb diners públics o amb representació de la societat catalana, i hem de poder ser, hem de poder validar tots aquests processos i donar fe de que tot s'ha fet correctament. Això és molt important.
De fet, si entreu a la pàgina web d'Alcària, que recordem és alcaria.org, doncs veureu allò diferents institucions, entre elles l'Ajuntament de Mollet, doncs, que dona suport a l'entitat. També teniu d'altres consistoris, Santa Perpètua de Barcelona, fins i tot també, crec, no?
Sí, les petites entitats saben que la vida econòmica és molt dura i desenvolupar els projectes és molt costós. Llavors, el que ens presentem és a les convocatòries públiques obertes i legalitzades de concurrència competitiva amb subvencions de cooperació. Presentem els nostres projectes i els nostres projectes són valorats pels ens locals, que en el fons són els que t'otorguen la subvenció. Tot això està legislat i controlat, i llavors el que fem sempre és buscar subvencions que ajuden a desenvolupar els nostres projectes, que no afecten, és a dir, vull recalcar-ho, el voluntari és un ciutadà de Catalunya que paga el seu vol, paga la seva estada, paga el seu desplaçament, és a dir, no ens en beneficiem ningú de diners públics. Tota aquesta aportació del voluntari és 100% de la seva butxaca, i això avui en dia té molt de mèrit també que quedin aquests perfils dintre la nostra societat.
Està bé que el Xavier ho hagi recalcat, no? Perquè potser hi ha persones que diuen, mira, doncs me'n vaig a Cuba, no? I pensa que és la pròpia ONG la que assumirà tots aquests costos, i no, és precisament allò, el cooperant, no? El que doncs assumeix aquest cost, perquè va amb aquesta finalitat de solidaritat.
Correcte. Les subvencions són empleades, doncs, amb aquelles de despeses locals, com per exemple són el transport dels medicaments, perquè la contractació de la maleta costa, adquirir els medicaments aquí també costa, moltes vegades hi ha medicaments que no reps de donació o no arribes a la quota i llavors s'han de comprar en farmàcia, tot això també té uns costos, llavors aquestes subvencions ens ajuden a, com a mínim, saber que els nostres objectius de quantitats i d'infraestructures doncs arriben a bon port.
Xavier, abans de marxar, per aquelles persones que diguin, m'agradaria doncs col·laborar amb Alcària, que és el que, no sé, si tothom pot col·laborar, un tema és, m'imagino, amb aportació econòmica, però si vols allò, doncs, dir, escolta'm, també m'agradaria doncs poder sensibilitzar o d'una forma més personal implicar-me en el projecte.
Qualsevol persona que vulgui col·laborar amb Alcària té les portes obertes amb la fórmula que vulgui. Som una entitat que ens sembla que mai hem dit que no a ningú, perquè el perfil de persona que es vol relacionar amb una ONG, malauradament a la nostra societat cada cop en manquen més. Per tant, qualsevol persona de Mollet o de Vallès o de Catalunya que vulgui col·laborar, que contacti amb nosaltres, a la nostra pàgina web tenim un email, també tenim un telèfon de contacte via WhatsApp a les nostres xarxes, i és benvingut, i la fórmula doncs ja la trobarem de forma coordinada. Nosaltres som militants de la solidaritat, i qualsevol persona que estigui amb aquesta idea serà benvinguda a Alcària.
Doncs Xavier, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. T'anirem allò cridant per saber de l'evolució d'aquest projecte, d'aquesta brigada. Recordem, a finals de juliol, 23, crec?
Sí, fins al
23 fins, de juliol
23
surt
fins
la brigada.
Fins al 13 d'agost.
D'agost. Però, evidentment, durant tot aquest període de temps, si necessiteu allò de difondre, no? d'explicar una miqueta com va tot el procés, doncs aquí estan els micròfons de Ràdio Mollet.
Molt agraït, i esperem contactar. Possiblement també estaria bé venir aquí amb els membres de la Brigada de Mollet, i ja en parlarem, i agraïts de la vostra ajuda.
Queda dit. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
I tot seguit donem pas a la informació esportiva de la mà de la nostra companya Carla Ramos. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots i a totes. Sigueu benvingudes i benvinguts una setmana més a aquest espai dels esports que compartim cada divendres aquí a la mateixa hora al magazín matinal de Ràdio Mollet, en què posem sobre la taula aquesta actualitat esportiva local. Normalment comentem els partits que juguen els equips sènior dels diversos clubs esportius que tenim aquí a la nostra ciutat, i tot i que en la conversa d'avui també farem un petit apunt d'aquests partits que disputen en aquest cap de setmana que tenim per davant. Comencem parlant d'una iniciativa esportiva que sorgeix aquí a Mollet i que es diu Pedaleando por la L. Aquesta, doncs, com el nom indica, és una iniciativa solidària que pretén recaptar fons per l'L i que, de fet, surt des d'un membre del club ciclista de Planellador d'aquí de Mollet, que és en Antonio Tejada. En aquest cas, doncs, la iniciativa s'acabarà formalitzant, s'acabarà materialitzant aquesta primavera, en que durant 10-12 dies des del Club Ciclista de Planellador i tota aquella gent que s'hi vulgui unir, doncs pedalejaran des d'aquí a Mollet fins a la Catedral de Santiago de Compostela. Faran tot aquest camí de Santiago per poder recaptar fons per l'ELA. Aquesta setmana, doncs, comencem aquest espai dels esports comentant aquesta iniciativa amb Antonio Tejada. Antonio, doncs, explica'ns una mica a què és Pedaleando por la ELA i també, doncs, d'on surt aquesta iniciativa.
Sí, mira, l'any 2019 vaig conèixer amb una persona que ens va deixar, en Xavi Vallès, que, bueno, va agafar un càncer i va posar un repte en marxa de recaudar calés, diners, per a l'estudi del càncer infantil a través de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. I, bueno, m'ho va presentar un client, un bon client que tinc a Barcelona, una persona estupenda, que va agafar càncer, però que patia molt, ja no solament per ell, sinó per veure allà a la Vall d'Hebron, pues, les criatures, els nens petits, amb càncer i demés. I va posar aquest repte en marxa de recordar calés per a l'estudi aquest, no?, a través de, com t'he dit, de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Bé, per anar amb ell, bueno, Recanvis Gaudí i els seus treballadors, Recanvis Gaudí era la meva empresa fins fa un parell d'anys, vale? Van recaudar 6.000 i pico d'euros, recordo 7.000, no recordo ben bé, perquè per cada euro que posava cada treballador, l'empresa posava 5 o 6. En definitiva, que van donar un taló allà de 6.000 euros. I, bueno, saps què passa? Que a aquest senyor li agradava molt el tema de la bici, val? Tenia càncer. Quan entrenava i es posava molt bé, vinga, faré això, faré això. Això era fer des de l'hospital a la Catedral de Santiago amb bici, un recorregut, val? Per recaptar calés tal. Bueno, desgraciadament, en Xavi ens va deixar, va morir, i fins i tot va escriure un llibre, El camí és llarg. Però, bueno, la seva il·lusió era haver fet això del camí de, en definitiva, anar a la Catedral de Santiago des de la Vall d'Hebron. Allò que jo vaig pensar, algun dia ho faré, Antonio, algun dia ho faràs tu. I, bueno, va passar el temps. Ara, al novembre, al desembre, li dic a la meva dona, Lucía, Lucía, ara, quan comenci l'any, farem una donació per al càncer com en fem el seu dia. I em diu, Antonio, per què no poses en marxa algo per al tema de la ELA, donat que a la unitat familiar, bueno, a la seva, la meva sogra, va morir d'ELA i va morir d'ELA. I una cosina de la Lucía també. Dic, pues molt bé, ho passaré en marxa. En definitiva, que em vaig dirigir a la Vall d'Hebron, mira, vull fer això, vam obrir aquest repte, ja portem uns calés recaptats i, bueno, i els companys, socis del Planellador, anava comentant, us animareu, vosaltres m'acompanyeu, tal, tal. En definitiva, que van dir que sí, ho van posar en marxa i, bueno, ja el dia 30 de març fins a l'11 d'abril farem aquesta sortida, que no és una altra que, bueno, gaudirem del ciclisme perquè ens agrada a tots, no? Però el repte de recaudar calés per aquest repte tan important com és l'estudi de la ELA, encabeçat per el doctor Juntas i el seu equip de la Vall d'Hebron. Donar les gràcies a l'Ajuntament de Mollet, a molta gent, proveïdors que jo he tingut a l'empresa, que estan aportant una sèrie de diners, i bueno, encantat de fer-ho. I si aconseguim que només una persona passi un dia més agradable, serà la repera, perquè recordo el temps de Dolores, mi suegra, pobreta. Bueno, és el que hi ha, no sabien que tenia la ELA, i passava el temps, fins que un doctor va dir: Lucía, tu madre tiene ELA, i allò, bueno, va quedar gravat a les nostres mentes, i ara que podem i tenim temps, per què no algo tan bonic com això, no?
Aquest camí de Santiago us portarà més de 10 dies per poder fer-lo. Antonio, comentem una mica les etapes. Quantes etapes ho fareu? Quants quilòmetres seran per etapa, també?
Sí, mira, a total sortiran uns 1.150, és a dir, que farem una mitjana de 100 quilòmetres diaris, ¿vale? és la mitja, amb un desnivell d'una mitja de 1.000 metres diaris. Bueno, però ens ho prenem amb calma, perquè, escolta'm, la mitja d'edat d'aquest grup, estem amb els 65-66 anys, ¿vale? Farem la foto oficial a la Vall d'Hebron, i l'he dit al Leo i a Mireia de l'Ajuntament que a veure si podem fer la sortida el dia 30 des de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, clar. De la ciutat de Mollet, sí.
I pel que fa a les etapes, quantes teniu pensades fer-ne, llavors?
11. I com que ja tenim una edat i tal, a Burgos pararem un dia. Fem un descans, perquè ja portarem gairebé 600 quilòmetres, i se li va ocorrir a un dels nostres socis del planejador i acompanyant nostre, que va dir: Antonio, parem un dia a Burgos i descansem. És veritat, no tenim pressa, però tenim de complir-ho, clar. Sortirem des de Mollet, la primera pararem a Cervera, Binèfar, bueno, Logroño, Burgos, Ponferrada, Sarria, en fi, fins a arribar a la Catedral de Santiago.
No sé si en aquesta iniciativa us heu marcat alguna fita econòmica que us agradaria assolir. Tota ajuda és benvinguda, i al final ja se sabrà quants diners podeu acabar destinant.
No, com qualsevol repte que s'obre allà a la Vall d'Hebron, sempre hi ha... Jo, el meu objectiu és arribar a 60.000 euros. Sí, la meva dona i jo ja hem donat una bona quantitat, estem ja gairebé a la meitat, sobre els 30.000. Hem posat un període de temps llarg, oi? I bueno, ja portem gairebé 30.000, i el repte és aconseguir els 60, que són més. Bienvenidos sean per a l'estudi aquest de l'ELA, clar.
Entenc que aquesta és una iniciativa que està oberta a tothom, no?, més enllà de la gent del Club Ciclista de Planellador, i també segurament, doncs, la gent que no sigui tan amant de la bicicleta, tot i no fer el recorregut, també pot fer les seves donacions, no entenc?
Evidentment. Ja, sí, evidentment. Hi ha un número de compte de la Fundació de la Vall d'Hebron, a on té molta gent particular, estan fent les seves aportacions, donacions, vamos. Saps que això, a nivell particular, pues, també desgrava molt, a nivell empresarial també, i vull dir que no ve a cuento això, però és que és veritat, si dones uns calés i a sobre et desgrava bastant, pues bienvenido sea, no?, que diuen.
Si algú ara mateix ens està escoltant i diu: ostres, doncs mira, m'agradaria apuntar-me a fer el camí de Santiago o donar diners, com ho han de fer? Amb qui s'han de posar en contacte?
Sí, això a través de les redes o a través de la mateixa pàgina de la Vall d'Hebron. Ja veuran pedaleando, un dels reptes és pedaleando por la ELA, I res, aquí es pot donar la quantitat que es vulgui. Des d'un euro fins al que la gent pugui. 10 euros, 50, 100. N'hi ha moltes aportacions d'això, de 10, 50, 100. I alguna de més gran de gent més, bueno, pues, que poden fer-ho, clar. Com és el cas de la meva dona i jo, que hem fet una aportació important, però és, a través d'aquesta pàgina de la Vall d'Hebron, pues es pot fer l'aportació.
Doncs, Antonio, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquest projecte de Pedaleando por la L. Esperem que arribeu a aquest objectiu de 60.000 i que també doncs, el podeu superar. Moltíssimes gràcies.
Ho aconseguirem i moltes gràcies per l'interès. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per haver-nos atès.
Un plaer.
Bon dia.
Gràcies. Bon dia.
Ara sí, doncs, com comentàvem al principi de la conversa, avancem una mica, fem un petit repàs dels partits que tenen lloc aquest cap de setmana. Molt breument, en futbol, el Club Futbol Mollet Unió Esportiva juga dissabte, ho farà davant del Bescanó en camp contrari, un quart de cinc de la tarda. Parlem d'un partit ajustat perquè únicament tenen un punt de diferència a la classificació. La Unió Esportiva Molletense juguen diumenge contra el Masnou i ho faran en camp contrari a les 12 de al migdia. Els molletans podrien aconseguir una victòria aquest cap de setmana perquè es troben en la setena posició i el rival en la onzena. Un últim punt de futbol. La Unió Esportiva Lourdes juga dissabte davant de la Roca Penya Blanc-Blava. Jugaran en camp contrari a les 5 de la tarda. També un partit ajustat perquè són rivals directes i els molletans tenen un únic punt menys a la classificació. Parlem de futbol sala. La UFS Mollet comença aquest cap de setmana la segona volta, un partit que no serà fàcil perquè s'enfronten al líder de la classificació. Reben dissabte a casa el Xat Grup Lesseps Atlètic Català a les 7 de la tarda. En bàsquet, el DM Grup Mollet reben diumenge a casa el Montbus Igualada a les 5 de la tarda. El Sant Gervasi Femenia Supercopa de Bàsquet rep dissabte a casa el Consultors Club Bàsquet Balaguer i ho faran a les 4 de la tarda. Un partit ajustat perquè amb dos equips doncs, es troben en posicions baixes de la taula. Un últim apunt d'hoquei, l'equip femení a primera reben dissabte a casa al Patí Vic, ho fan a les 8 del vespre, i l'equip masculí d'hoquei a segona juguen diumenge davant del Martorell, ho faran a un quart de 4 del migdia. Els molletans continuen segons, tot i sumar 3 punts la setmana passada després de la victòria. Per tant, doncs, aquest cap de setmana a veure si poden apropar-se més a tornar a ser líders de la classificació. Això és tot pel que fa als esports aquesta setmana. Nosaltres ens retrobem divendres vinent amb més informació esportiva de caire local. Molt bon cap de setmana. We'll be right back.
encara no tenim constància que en els parcs o a Gallecs hi hagi presència de processionària, però podria ser. I és que amb això del canvi climàtic, cada vegada l'arribada de la processionària s'avança més. En aquest espai de Gats i Gossos volem parlar precisament d'això, d'aquesta afectació que té a les mascotes, que pot ser arribar a ser molt greu. I avui ho fem amb Rosa Sánchez, responsable de Manescalia Veterinaris, clínica que trobem al barri de Can Borrell, aquí a Mollet del Vallès, al carrer de Gallecs número 62, i que, recordem, telèfon de contacte 93 570 30 27. Repetim, 93 570 30 27. Benvinguda, Rosa.
Hola, bon dia.
De fet, l'altre dia, la setmana passada, ens comentaves, aquí a casa nostra encara no m'han reportat cap cas, però sí que és veritat que hi ha companys que ja comencen, no?, a través de xarxes socials a compartir allò de dir, escolta'm, ja ha arribat la processionària.
Sí, sí, sí. És com molt xocant, però ja tenim companys a altres poblacions que ja han tingut casos de gossos amb patologia deguda a la processionària, i companys, pues, que ja l'han vist i amb jo som, que encara feia bastant de fred, vull dir que... Però és veritat que és una oruga que surt a finals de l'hivern, principis de la primavera, i com que tenim aquest temps una mica boig, doncs ja no sabem ni quan surten.
És una oruga que té com uns pèls, no?, que de fet porten com verín, no?
Són molt irritants, sí.
I fins i tot per les persones.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
no
sí.
Us penseu únicament, ai, els gossos... No, no, no.
No, no, no.
Si tu toques...
Sí, sí, és clar, depèn del...
Però que pots tenir
teva...
una reacció.
Exacte, pots tenir una reacció al·lèrgica i forta.
Vull dir... Sí, sí. I llavors, bé, els gossos són especialment curiosos.
Exactament.
No? I quan veuen, doncs, aquestes orugues pel terra...
Clar, són unes orugues, per qui no ho sàpiga, que són la processionària, que estan al... Els pins, sí. Aquelles bosses blanques que es
sí.
veuen als pins, això són els nius, llavors surten i que fan com un camí, no? És una darrere d'altra. La veritat és que...
Per si es diuen processionària,
per si
no?
Per es diuen processionària, la veritat és que són...
S'avancen a la Setmana Santa.
Sí. Mira,
van en processó.
Pot ser que vingui d'aquí, sí.
Sí.
I clar, la veritat és que és una cosa que crida l'atenció.
Sí, clar, per això deia jo també que a les persones també els hi pot provocar,
els
perquè
nens,
també en uns nens
no?
petits...
Perquè,
no?
Doncs... Clar, és una cosa que fa gràcia de veure-ho allà, totes les orugues en línia. No?
Uh-huh.
Però clar, són molt tòxiques. I els gossos, moltes vegades, que són curiosos, com ben deies, doncs la seva d'allò és jugar. Llavors, que fan, les llepen. És el més freqüent és que facin una llepada, no? O se l'empassin, però moltes vegades és llepar-la. I això pot provocar una necrosis, una mort de part de la llengua. S'inflama molt poden acabar perdent un trosset de llengua o no un tros gran.
D'unidó, no? Quin efecte més...
Sí, 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 sí.
No?
Sí, sí, sí.
Ho dic jo, perquè vegades, com a davant humans pot haver-hi una reacció important, també al·lèrgica, però arribar fins i tot a generar una necrosi, d'unidó, no?
Sí, 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 és molt forta, sí. Llavors, a vegades, també és important perquè de vegades no és immediat. Llavors... És interessant que si veiem que el gos doncs, té malestar a la boca o li costa d'empassar, doncs que hi pensem en això, que quan que anem al veterinari... Bueno, si hem vist que l'ha tocat, evidentment l'ha de portar, però si no ho sabem... llavors, doncs mira, ha passat... És veritat, hem passejat per un lloc que hi ha aquesta oruga. Doncs perquè pot donar els símptomes una mica amb retras, no? La llengua no es necrosa de cop, sinó que es comença a inflamar i finalment acabem tenint una necrosis.
I hi ha alguna mena allò de... és a dir, es comença a inflamar i si s'actua ràpidament pots evitar la necrosi?
Clar, quan més ràpidament actuem, més fàcil que no tinguem tantes efectes secundaris. Si veiem que l'ha llepat, una de les coses que podem fer és ruixar amb aigua la boca sense fregar, perquè si freguem depositem més els... O podem fer que esclavi més...
Això és com les meduses,
els,
no?
Exacte, que esclavi més aquests pelitos que són els que provoquen la
reacció.
La reacció. pot ser més greu, fins i tot, que
clar, és que
una...
si se l'empassa...
Exacte, pot ser més greu que una necrosis de la llengua, perquè si se l'empassen, tot això pot anar a nivell esofàgic.
Clar.
I també pot passar que doni una reacció al·lèrgica generalitzada, que són, que poden passar amb altres coses, però també amb les orugues, que s'inflama doncs, els ulls, la gola, que pugui durar problemes respiratoris, llavors això requereix acció ràpida. Normalment s'utilitza cortisona per desinflamar de la manera més ràpida possible.
Mm-hmm. I, Rosa, no hi ha cap, és a dir, cap vacuna, cap cosa, no sé si s'està jo investigant, no? Al igual que anys enrere, no? Quan parlàvem de... ara no ens sortirà. Exacte, no?
No, perquè no. Al final això és una reacció normalment de contacte. Vacuna, no. Hem d'intentar evitar el contacte amb aquest tipus, amb la processionària. Igual que si tens,
no,
si
tens
al·lèrgia a, no sé, amb una vespa, doncs, amb una abella, doncs, sí. Si et pica, tens al·lèrgia.
Ja, però com és una reacció al·lèrgica, doncs pensava igual, no?
Sí,
igual que
però...
hi ha persones que tenen al·lèrgia, no sé, als àcars.
Sí, sí, amb això sí que tenim, vacunes. De...
Ja, per això ho pensava.
Parlar, si voleu.
Pels àcars sí que... Sí,
sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Pels àcars de la pols o per les gramínies, per clar, tot això, sí, hi ha vacunacions.
Les oliveres, no sé,
sí, sí.
Els perseguers, hi ha tantes al·lèrgies últimament, sí. I per això pensava dir, com si això provoca una reacció al·lèrgica, potser...
El que passa és que normalment, les al·lèrgies als àcars és una cosa contínua,
sí.
Perquè estan sempre... I això és com una al·lèrgia molt puntual.
Uh-huh.
Si tens a la ortiga, no? Pues si entres en contacte amb una ortiga, pues et pica i et... Pues això igual. Jo crec que per això no es fa vacunació o no s'ha investigat la vacunació sobre aquest... animalejo.
No compensa.
Segurament.
Segurament no compensa,
laboratoris...
no? Són... Ho tenen en compte, no? Si fos allò, doncs, de forma molt sovintejada, que
clar,
hi haguessin molts casos...
És una temporada
doncs...
concreta de l'any, que és aquesta, no? Finals de l'hivern, principis de la primavera, i, clar, no passa tot arreu, perquè has d'haver els pins amb la processionària.
Sí.
Llavors, sí que el que recomanem és evitar el passeig per les zones de...
Quan hi ha pins.
Quan hi ha pins o quan estan les processionàries, perquè és difícil de controlar, sí, no?
És a dir, el millor és evitar, no?
Sí.
I si, malauradament, doncs, no ens...
Hem tingut un accident, que pot passar.
Actuar ràpidament, el més ràpid possible.
Això mateix.
Anar jo al veterinari, el que ha comentat la Rosa, si voleu allò ruixar, no?
Ruixar amb aigua.
Amb aigua.
Però sense fregar.
Sense fregar. I anar al veterinari. Sí. No feu res més, que encara ho podríem allò complicar molt
millor,
més.
Sí,
no?
I això, i actuar... Doncs, sempre, no? L'actuació precoç.
Sempre
ho diem,
sí,
no?
Sí, clar.
És
a dir, si hi ha prevenció, millor, i si no, doncs després actuar el més ràpid possible. En aquest cas, la prevenció és evitar.
Ah, exactament.
Molt bé. Doncs, Rosa, ho deixem així. Avisem allò, doncs, als propietaris d'animalons, en especial dels gossos, no?, que són els que surten més a passejar, perquè s'han de treure, a passejar. Però vigileu, si sabeu de zones que hi ha pins i tal, doncs eviteu aquests espais durant aquest període de temps. Rosa,
anem avisant normalment quan tenim algun cas o algun cuidador ens avisa que ja hi ha processionari en aquest parc.
Mira,
o
això hauríem de fer una aplicació. Igual
doncs,
sí que hi ha, no?
Això, mira, doncs sí.
No?
Sí.
Igual
nosaltres
que hi havia
avisem a xarxes,
clar,
a les nostres xarxes socials, sí que avisem que ja han estat detectades.
Jo me'n recordo allò que es va fer, no sé si encara està activa, una aplicació per allò, el mosquit tigre, no? o pels bolets, també. Hi ha aplicacions. Doncs mira, igual estaria bé allò on hi ha processionària, doncs, per evitar de portar el vostre gos o la vostra gossa. Rosa, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Recordeu que la Rosa és responsable de Manescalia Veterinaris, que podeu trobar aquesta clínica aquí al barri de Can Borrell, concretament al carrer de Gallecs número 62, que són presents a xarxes socials, que tenen pàgina web, i que el número de contacte és el 93 170 30 27. Fins d'aquí uns dies.
Fins d'aquí uns dies. Adéu, gràcies.
Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat un 3% a Catalunya al gener, una dècima més que la mitjana estatal, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta tendència a l'alça fa 4 mesos que dura i està impulsada sobretot per l'encariment dels carburants i l'electricitat. També ha pujat el preu de l'habitatge, mentre que els preus de l'oci, la cultura, el vestit i el calçat han baixat gràcies a les rebaixes i la caiguda dels paquets turístics. La inflació subjacent, que exclou aliments frescos i energia, s'ha situat en aquest cas en el 2,4%, dues dècimes menys que el mes de desembre. Els aliments han pujat un 1,8%, amb increments destacats sobretot en la carn i el peix, mentre que l'oli i el sucre s'han abaratit. I en plana internacional, Donald Trump anuncia aranzels recíprocs als països que graven els productes dels Estats Units. El president nord-americà fa un pas més en la seva guerra comercial i ja ha signat el memoràndum que també amenaça la Unió Europea, ja que considera com un gravamen l'IVA que apliquem a alguns països a les seves mercaderies. Tot plegat quan en països com Espanya es tracta d'un tribut intern que s'aplica a tota la producció independentment del seu origen. Trump manté l'ombra de l'amenaça sense concretar quan entrarà en vigor la mesura, més enllà de assegura que serà en qüestió de setmanes o bé de mesos. I arrenca la conferència de seguretat de Múnich amb el futur de les negociacions de pau sobre la guerra d'Ucraïna damunt la taula. Els líders mundials es mostren preocupants davant l'acord entre Donald Trump i el president rus Vladimir Putin, que avui reuniran delegacions dels seus governs sense la presència d'una representació ucraïnesa, que en aquest cas ha declinat la invitació. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Rubí, al Vallès Occidental, dos homes que transportaven 287,4 quilos d'haixís en un camió. Els fets van tenir lloc el 6 de febrer durant un control de trànsit rutinari. Una patrulla va aturar un tràiler amb remolc, van identificar el conductor i van escorcollar la cabina del camió. Allà van localitzar tres motxilles esportives de grans dimensions que contenien paquets compactes de color marró amb haixís. En obrir el remolc van trobar una altra persona asseguda al costat de més paquets amb droga. La policia va detenir els dos sospitosos per un delicte de tràfic d'estupefaents. I en esports, el Barça i el Joventut de Badalona diuen adeu a la Copa del Rei de bàsquet. Els dos equips catalans han quedat eliminats en els quarts de final en perdre contra el Tenerife i l'Unicaja, respectivament. Avui el Baxi Manresa, que s'enfronta al Real Madrid, buscarà el pas a les semifinals contra un dels favorits al títol. I pel que fa al temps, avui tindrem estones de sol, sobretot amb alguns pas de núvols al mitjans al llarg del matí. A la tarda, això sí, els núvols s'aniran trencant excepte al Pirineu i de cara al vespre podrien aparèixer també núvols a la Costa Brava.
Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
El 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
I tot seguit donem pas a l'espai del Calaix, avui protagonitzat per Ràdio Besora. Concretament, Ràdio Besora la setmana passada ens parlava d'una de les activitats que promou per aquest cap de setmana la xarxa Mollet, que és la Baby Xarxa, que serà demà al Centre Cultural La Marineta amb la Lluna Juganera. I avui ens venen a parlar de la proposta que arribarà al Teatre de Can Gomà aquest diumenge a les 12 del migdia. Es tracta de l'obra Laica a càrrec de Xirriquiteu la teatre, així que escoltem.
Bon dia a tots i totes. De nou estem aquí, l'equip de Ràdio Besora, avui acompanyada per algú que no diré el nom, però ben segur que coneixeu, només que digui hola.
Konnichiwa!
Sí, no? L'heu reconegut, el nostre Jofre?
Hola a tothom. Avui venim a fer un programa de l'obra de teatre Laica, que vindrà el proper diumenge al Teatre Xampany Gomà.
Què dius, de Xampany Gomà?
Doncs ho diu sempre la meva mare.
Aviam, busquem-ho al Google.
Mira, llegeixo de la web de l'Ajuntament. L'empresa Xampany Gomà elaborava i embotellava aquell vi. L'edifici va ser adquirit per l'Ajuntament quan l'empresa va tancar uns anys després. Van començar les programacions de teatre.
No en tenia ni idea.
Ni jo fins ara. Pensava que ho deia la meva mare perquè li havien dit alguns vells del poble.
Doncs ja ho veus. No t'aniràs a dormir sense aprendre una cosa nova. Això també ho diuen els vells, oi, Jofre?
Potser sí, però...
Per tant, m'estàs dient vella?
No!
Mira, deixem-ho estar, que es posa la cosa lletja. Millor, comencem el programa dedicat a Laica. Que és un espectacle de la companyia badalonina Xirriquiteu la Teatre. Jofre, tu la coneixies?
No, perquè jo no havia nascut quan es va crear la companyia.
La companyia va néixer a Barcelona l'any 1985. Sàpigues que jo només tenia 5 anys, així que tu ni un petit projecte de personeta eres. Des d'aleshores han creat i produït molts espectacles, tant de carrer com de sala, tots dirigits al públic infantil.
Són espectacles de molta qualitat, tots elaborats de manera artesanal i representats a mà. Hi ha molts titelles a l'escenari.
Sabies que Xirriquiteu la Teatre treballa amb altres professionals a cada espectacle produït? La majoria dels seus espectacles sorgeixen d'un procés d'investigació on el col·lectiu d'intèrprets, experimentant i improvisant, acaben creant l'espectacle. I per portar-lo a terme, segons el resultat final, requereixen de col·laboracions per produir-lo.
No coneixia Xirriquiteula fins ara, però després de veure Laica vaig trobar que l'obra, de manera de representar-la, no és convencional. Moltes coses de Laica crec que canvien a cada sessió. Cada sessió és diferent. A Mollet segur que no serà igual de la representació que jo vaig veure.
D'aquest procés tan inèdit en parlarem, si et sembla, en un moment amb en Dani Carreras. Aquí tindrem l'oportunitat d'entrevistar.
M'agradaria molt saber-ne més.
Abans de connectar-hi, dir-vos que Laica ha estat multipremiada entre els guardons rebuts, per exemple, el Max 2021. Però no és l'únic espectacle de la companyia que ha guanyat premis. Recordar altres com Papirus, que es van portar uns quants, Girafes, Premi Guinaueta 2011, Contes del Cel, Premi Millor Direcció al Fetén del 2002, Contes de Grimm, 1994, Premi Generalitat de Catalunya com a millor companyia de teatre jove, entre d'altres molts i molts premis.
Uau, quants premis! Què et sembla, Lorena, si ara parlem concretament de Laica?
Som-hi, doncs.
Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser...
Ostres, Jofre, quins records que em porta aquesta cançó. És d'un grup que es deia Mecano. Et sona?
No, només per aquesta cançó de Laika, que hem escoltat tantes vegades fent aquest programa.
Ja t'asseguro que no l'has escoltada tantes vegades com jo. Quan era adolescent, era seguidora d'aquest grup. Tenia cançons precioses, no només la de Laika. Altres, jo que sé, què et diria? Mira, una que potser no, que segur que l'has escoltada mil vegades i no sabies que era de Mecano.
Aviam quina.
Hi ha una que s'escolta al Nadal, més aviat per Cap d'Any, i s'ha convertit en un himne de l'entrada d'any. Es diu Un Año Más.
Sí, aquesta sí que l'havia escoltada. Canta molt bé aquesta noia.
Sí, molt. Però saps que ens hem desviat del tema, que parlàvem de Laika. Sí. Què ens pots dir, aviam, d'aquest animal?
Laika va existir de veritat. Va ser la primera gossa en anar a l'espai. Era una gossa de carrer. La van posar a un coet que es deia Sputnik 2. Però no va ser l'única gossa que va anar a l'espai, ni tampoc el primer animal. Però sí que va ser la més coneguda perquè va ser la primera i perquè no va sobreviure. La resta d'animals sí que van tornar a la Terra amb vida.
Oh, quina llàstima.
També dir-vos, volia dir-vos, que Laika és una barreja de husky siberià i samoyedo. Tenia només 2 anys, que equival a 14 anys humans, que era molt jove, la Laika.
Molt jove, molt jove. Ai, molt jove. Dic joca, jove, jove, Jofre, aviam. De què va l'espectacle? De la vida d'aquesta gossa?
Laika és qui s'inspira aquesta obra, però també es parla de l'abús, una història en paral·lel molt relacionada amb Laika, ja que va ser l'única gossa, va ser una gossa que es va trobar enmig de lluites de poder d'altres, en aquest cas de la Unió Soviètica, perquè la Unió Soviètica i la NASA estaven en competició.
Uau! Té molt bona pinta aquesta obra, eh?
Doncs sí, té molt bona pinta aquesta obra.
Tu l'has vista, no, ja?
Sí, sí, l'he vista en vídeo. I què et puc dir? Què et puc dir? Que porteu molts mocadors de paper perquè és molt, però que molt emotiva.
Portem tota l'estona parlant nosaltres. Em sembla que és bon moment per l'entrevista d'avui. Som-hi, doncs. Arribat el moment, com us dèiem, de connectar amb en Dani Carreras, però abans ens agradarà saludar tota la companyia que la tenim en trajecte, que van de bolos amb Laika. Bon dia a tots! Mare de Déu, quin soroll que tenim de fons. On aneu? On esteu? Cap on aneu? Expliqueu-nos una mica.
Acabem de passar l'Iro, estem a França i anem ara cap al centre del país, cap a Aurillac, on demà tenim una data amb Laika. Portem ja 2 setmanes de gira amb la Laika per aquí a França.
Uau, quina sort. I aquest diumenge cap a Mollet.
I aquest diumenge a Mollet, dret dissabte, ja hi serem, allà a Can Gomà, per fer el premuntatge, deixar-ho tot llest, perquè diumenge a les 12 aixecarem el taló i esperem també aixecar el coet de la Laika.
Doncs amb moltíssimes ganes de veure-us i aquí al meu costat amb moltíssimes ganes de fer mil preguntes us deixo amb en Jofre, el nostre intrèpid entrevistador d'avui.
Hola, bon dia.
Hola, Jofre.
Hola.
Hola.
La meva primera pregunta és per què vau voler parlar de Laika i no de Belka i Estrelka, que van ser les que van tornar vives?
Caram, tu, comencem molt fort, eh?
Bona pregunta, Jofre.
Doncs mira, perquè de fet la Laika va ser la primera astronauta de la història. va ser el primer ésser viu que va orbitar la Terra i que, de fet, va veure la Terra des de fora a l'espai. I això ens va semblar un fet molt èpic. Ens va encantar i molt poètic alhora. Per això vam voler parlar de la Laika. Les altres dues les coneixíem des de Rússia, però a nosaltres no ens va arribar tant aquesta informació ni les coneixíem.
Doncs jo pensava, i quan muntava aquest programa, que seria una coseta més, no sé, com és, intencionada, o perquè no sabia que no les coneixíeu.
Sí, que les coneixíem a les dues bossetes perquè vam buscar informació, però la història que volíem explicar era la de la Laika, perquè nosaltres quan érem petits vam conèixer aquesta història. Ens l'havien explicat i havíem fet cançons sobre ella i llavors ens va fer molt l'atenció. Vam dir, els nens d'avui en dia l'han de conèixer aquesta història, perquè és al·lucinant, no? Que la primera astronauta de la història sigui una cosseta. Això ens flipava i vam dir, això ho hem d'explicar a tots els nens.
Sí, teniu raó. I ara amb la meva segona pregunta. Com ho feu perquè els moviments de la Laika siguin tan realistes? Semblen realment els d'un gos.
Doncs mira, contestarà en Marc, que és el que la manipula i el que aborda, el que fa la seva veu.
Hola, és un treball que he anat practicant amb el temps després de fer moltes funcions. Jo crec que sembla més ara a un gos que pensament, que potser no tenia tanta pràctica, però és una qüestió que s'aconsegueix a base de practicar. I després vaig haver també de treballar una mica com era el so d'un gos, perquè així li donava més realisme. Però bueno, sempre que es fa un treball amb una titella, té molt a veure les hores que passes practicant amb aquesta titella. I en el meu cas, doncs ja són unes quantes, perquè portem més de 450 funcions de Laika.
A veure com borda la Laika.
I la Laika borda així.
Sembla que porteu també un gos al cotxe, eh?
Què sembla?
Jo és que flipo. La meva tercera pregunta és... L'espectacle és molt emotiu. Vau pensar en aquest estil des del principi, en comptes d'un musical o una comèdia, o us va sortir així quan vau fer el guió?
Sí, de fet volíem fer com si fos així, com un documental. I també explicar-ho com si estiguéssim en un plató de cinema, que es veiés tot el que fèiem al voltant. Exacte. No, en cap cas vam voler fer un musical. I llavors, per explicar-ho tot i que s'entengués bé, passa aquesta història a escenaris molt diferents, doncs llavors vam anar triant de fer-ho amb imatges projectades, però que són fetes en directe també, i passar a dimensió petita, perquè clar, no, en un escenari no pots fer, no?, la ciutat de Moscou o el Baikonur, allà on s'enlairen els coets. I llavors per això vam decidir de fer-ho petitó i de barrejar tècniques. Doncs mira, això ho farem amb ombres, això ho farem amb titella, això ho farem així amb objectes petitons com si fossin joguines, per anar passant d'un espai a l'altre. Perquè clar, passa a molts llocs aquesta història.
I també que no sabem cantar.
Però sí bordar, és important.
Doncs aquestes...
Sí, però hi ha molta música també a l'espectacle, perquè tot doncs... i efectes sonors.
Doncs aquesta pregunta és especialment per tu. Per què parlàveu rus menys al moment que tu parlaves?
Amb tu mateixa. Sí, aquesta veu que explica la història, oi?
Sí.
Mira, això se li diu veu en off, que és la veu que està a fora, que és com la narradora, que vam triar que fos com la veterinària que la cuida, que fos aquesta història emotiva, no? La que té més relació amb la gosseta, és la que narra el que va... I, clar, això ho havíem d'explicar en català o en l'idioma del país on anem. Ja ho hem traduït en idiomes, perquè on que anem tant pel món, doncs a cada lloc on anem fem aquesta veu, la traduïm en l'idioma del país. Però nosaltres, a l'escenari, ho fem en versió original i parlem en rus, que és allà on parlaven, no? On va passar l'acció, era Rússia, la Unió Soviètica de llavors, i llavors ho fem en versió original en rus.
Però
perquè els nens entenguin la història, s'ha d'explicar en l'idioma que toca per cop de temporada, doncs vam creure que seria millor.
Us perdem, nois. Ens estem quedant sense cobertura, potser el tram del trajecte. En tot cas, a veure si podem fer l'última pregunta que té en Jofre preparada abans de perdre-us del tot i retrobar-nos diumenge, eh?
Molt bé.
Ens podeu fer spoiler de la propera obra que representareu la companyia o ja esteu molt enfeinats amb la... o encara esteu molt enfeinats amb l'Aica? Molts bolos previstos?
Escolta, Jofre, tenim moltes actuacions previstes en l'Aica, tenim a la vista una gira a Taiwan, molt, molt lluny, tenim actuacions encara per Catalunya i ja hem començat en paral·lel a girar amb un nou espectacle que es diu Paivia, protagonitzat per la Yolanda, que és la que fa la protagonista de l'Aica, i que explica la història d'una...
Us perdem. En tot cas, els que m'escolteu, dir-vos que aquesta història ens quedem amb les ganes de saber més i que ben segur que si tenim oportunitat us truquem i en parlem en un proper programa.
Moltes gràcies.
Gràcies, Jofre. Ho has fet molt bé.
Gràcies per respondre les nostres preguntes que hem fet l'equip de Ràdio Besora amb molt d'amor. Fins la propera. Adéu.
Adéu.
Hem arribat al final del programa.
Doncs a mi m'ha encantat fer aquest programa.
Anem un dia tard, però és maco de fer-ho perquè hem celebrat junts el Dia Mundial de la Ràdio.
Sí, he tingut molta sort.
Aquest serà el teu tercer, no, programa de ràdio?
No, em sembla que el quart, no ho sé.
Ups, perdona. Doncs així ja ets tot un expert, ja ho has demostrat. Et cedeixo, doncs, el micro perquè siguis tu mateix qui t'acomiadis. Adéu a tothom.
Aquest programa ja s'ha acabat i em fa llàstima dir-vos això, però toca dir-vos adéu. A tots i a totes. Fins al meu primer programa. Adéu!
Bé, de fet, en aquests moments el que volíem era anunciar el guanyador o guanyadora d'aquest sorteig que hem realitzat de dues entrades a través de la xarxa social Instagram, però la veritat és que no estem tenint la resposta i o la confirmació de les persones guanyadores. Així que estigueu amatents, a través d'Instagram comunicarem que ha estat el guanyador o guanyadora d'aquestes dues entrades per l'Aica, un espectacle que els més menuts, els de Ràdio Besora, ens l'han recomanada de totes totes. Ens han dit que és una miqueta trista, però que és molt i molt bonica. D'aquesta manera, nosaltres arribem a la fi del programa pel dia d'avui. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu un bon cap de setmana i ens retrobem dilluns en noves propostes aquí en el Posa't les Piles. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
left tonight. Say a song that the DJ played made me feel alright. As I drove down that lonesome highway, just me and my dashboard light. The radio saved my life tonight.
Dos quarts, notícies.
Salutacions, són dos quarts d'onze, us parla Jordi Gascón. L'any 2024, Mollet del Vallès va reduir els nivells de contaminació. Segons dades de l'estació automàtica de Mollet, la presència de diòxid de nitrogen, que són partícules inferiors a 10 micres i a 2,5 micres, es van reduir considerablement. En concret, l'estudi detecta una rebaixa molt important de la presència de partícules inferiors a 10 micres i la mitjana baixa dels 26,58 micrograms per metre cúbic que es van registrar l'any 2023 a 19 micrograms per metre cúbic d'aire l'any 2024. En el cas del diòxid de nitrogen també es baixa.